El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Bé, bé, molt bé, molt bé, molt pendent d'aquesta missió.
Has dormit molt poc, eh?
Poquíssim, aquests dies pràcticament no dormo.
Vaig veure la teva transmissió en directe i com t'emocionaves en aquest moment.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Tenim aquesta nau Orion ja molt, molt a prop de la Lluna, Joan Anton. Un moment històric que, a diferència del 1969, estem seguint amb tota mena de tecnologia, amb càmeres en alta definició, amb connexions en directe amb els astronautes de la tripulació, entre altres coses perquè la NASA ha posat a disposició de tothom online, minut a minut, d'aquesta missió, a més de tot de conferències diàries i actualitzacions a través de les xarxes. Per tant, tu estàs passant pipa, Joan Anton.
Sí, jo fins i tot he pensat de canviar el meu rellotge, el meu horari, i posar-me a l'horari que segueixen ells, perquè és que si no, és que no dormo. És que quan jo dormo ells treballen, i quan ells treballen jo dormo. No pot ser. Mm.
Demà dilluns la nau s'apropa al màxim a la Lluna i també entrarem en aquesta fase aviat de la cara oculta de la Lluna, que crec que serà demà al vespre, oi?
Exacte, demà al vespre, sí. Mm.
Com està anant, Joan Anton?
Tot molt bé. De debò, des del punt de vista tècnic, és impressionant. Fixa't que hi havia dues correccions de trajectòria previstes, és a dir, són petites correccions per acabar d'afinar, i les dues correccions s'han anul·lat. Vull dir, la NASA ha decidit no fer-les perquè la trajectòria de la NASA és perfecta, perfecta, i tot va molt bé. Mm.
Com de prop són de la Lluna?
Doncs mira, la veritat és que ara són a 140.000 quilòmetres de la Lluna, això vol dir 320.000 quilòmetres de la Terra, ho acabo de mirar ara fa una estona, i aquest vespre, aproximant sobre les 9 del vespre, la nau passarà pel punt en què la gravetat de la Lluna ja manarà per sobre de la gravetat de la Terra.
Explica'ns això, què vol dir?
Doncs mira, que fins ara el que estan fent és aquest viatge que fan cap a la Lluna, la gravetat de la Terra els està frenant. És com si estiguessin pujant una muntanya, val? Hi ha la gravetat de la Terra que els, com una molla que els va frenant, però ells continuen tenint impuls i continuen anant per la Lluna. Però aquest vespre, a les 9 del matí, faran el cim i començaran a baixar. Vol dir que la gravetat de la Lluna serà més potent que la de la Terra i es tirarà d'ells, de manera que la nau s'accelerarà i ja farà l'últim pas, l'últim camí que li queda fins a la Lluna.
Demà al vespre, com expliquem, passen per aquesta cara oculta de la Lluna, i un cop hagin passat per aquí, entenc que després quin recorregut els queda, anar tornant.
Sí, sí, de fet hi haurà el màxim acostament demà, com dèiem, això passaran a 7.400 quilòmetres de distància de la superfície. També la nau passarà per la part més llunyana que mai cap humà ha anat, superaran el rècord que hi havia de distància, que era de l'Apolo 13, passaran a 400.000 quilòmetres de la Terra, i a partir de llavors ja tornaran. Entre dimarts i divendres és el viatge de tornada, i el dissabte dia 11 d'abril, és a dir, el pròxim dissabte, a la matinada, cap a les 2 del matí, caiguda a l'oceà Pacífic, això serà a l'oceà Pacífic davant de les costes de San Diego.
Aquests dies, abans d'arribar a la Lluna, què està fent aquests quatre tripulants, aquests quatre astronautes? Com s'estan preparant per aquest moment en què estan tan a prop del nostre satèl·lit?
Fa moltíssimes coses. Mira, de fet, les últimes hores, bueno, ara estan dormint, però abans no s'anessin a dormir, han repassat tot el procediment de màxim acostament a la Lluna. Ells s'han de prendre moltes dades, faran moltes fotografies, i amb instruments científics prendran moltes dades i ho han estat repassant. Però mira, una de les coses més interessants que han estat fent durant aquests dies de viatge és la famosa operació de RCP, que és aquesta reanimació cardiopulmonar que es fa, saps, que això de pressió sobre el pit en una persona que ha tingut una parada cardíaca, perquè clar, aquí a la Terra això funciona molt bé pel pes de la persona que està fent, que està apretant, no?, el pit, però clar, a l'espai en òrbita no hi ha pes, de manera que has de fer moltíssim esforç per fer aquesta operació, i a més, quan tu apretes el pit d'una persona, hi ha l'acció-reacció que t'envia cap a fora, és a dir, fas com una molla i rebotes. I aquesta operació és superimportant, això s'ha practicat molts cops a l'Estació Espacial Internacional, però allà hi ha molt d'espai, però aquí ho estan practicant en una nau que bàsicament és petiteta, això és com una tenda de campanya de 6 persones, i és molt interessant aquestes operacions que estan fent, i també estan veient a l'esforç aquest requerit quant de temps una persona pot continuar fent aquesta operació de reanimació, en cas necessari, en un lloc tan confinat. Això és superinteressant i és una de les proves que més s'han estat fent durant aquests dies.
Ecografies oculars, també. Què és això?
Clar, mira, hi ha un problema que ja es va detectar fa molts anys, a l'Estació Espacial Internacional, que és amb aquesta manca de pes que tenen els astronautes quan són a l'espai, sembla que el líquid cefalorraquidi puja de forma al nervi òptic i molts astronautes tenen problemes de visió, que es recupera quan tornen, però encara quan tornen estan uns dies en uns certs problemes de visió, com uns flaixos de llum, etc. Doncs també s'han estat fent proves d'això, ecografies oculars, per controlar aquesta afectació que hi ha sobre el nervi òptic. Mm.
I, Joan Anton, què més t'està sorprenent del que estàs veient aquests dies? Perquè vam comentar molt també ahir aquestes fotografies que compartien tots els diaris amb aquestes fotos precioses de la Terra, des d'on ells la veien, i realment impressiona i et fa sentir molt petit, eh?
Oh, tremendes, Roger, tremendes. N'hi ha una especialment que es va fer viral ahir, que sortia cap per avall, perquè, clar, l'espai no hi ha nord i sud, ni dalt ni a baix, no? Però que quan la gires, per veure-la millor, ens veus a nosaltres, veus la Península Ibèrica i veus Catalunya. És una fotografia tremenda, impressionant, qui no l'hagi vista, que la vegi, l'han piulat per xarxes socials, es veuen aurores boreals, es veu el planeta Venus com un punt de llum i es veu la Terra preciosa, és que és impressionant.
Has estat capaç de detectar aquestes aurores boreals, tu, eh?
El perdona?
Dic que tu has pogut veure aquestes aurores boreals,
sí.
La fotografia
es
veuen,
a Islàndia, però no com ells, eh? Ja m'agradaria algun dia, que això ja no ho podré fer, Roger, sortir a l'espai i veure-la com les han vistes ells.
I'm the space plumber. I'm proud to call myself the space
plumber. Jo sóc la lampista espacial, estic orgullosa de ser-ho. Crec que és l'equipament més important a bord de la nau, o sigui que tots estem més tranquils ara que sabem que tot funciona. L'únic problema que tenia era que li costava arrencar.
Aquesta és la Cristina Koch, l'astronauta que va ser l'encarregada d'arreglar aquest lavabo que no acabava de funcionar, aquest petit problema inicial que van tenir, eh?
Sí, però és que la Babo ha continuat sent el protagonista, Roger. És tremendo, que en una missió com aquesta es converteixi... Mira, primer aquest problema, que la Cristina Koch el va arreglar. Tot semblava anar bé fins ahir dissabte, perquè van tornar a informar els astronautes d'un olor cremat que venia del lavabo. Típica, aquesta olor que de vegades té un calefactor quan l'engegues i fa temps que no funciona, de pols, que s'ha dipositat pols, aquesta com de pols cremat. Es van fer comprovacions, es va veure que tot estava bé i els sensors de temperatura tots estaven bé. Es va dir, val, doncs és una mica de pols de la fabricació de la nau que s'ha dipositat. Però ha tornat a haver-hi problemes aquesta matinada, abans no se n'anessin a dormir, i el sistema que recull l'orina i que la llença fora de l'espai s'ha congelat pel fred de l'espai i l'orina no sortia cap a l'espai. I la NASA ha hagut de reorientar una mica la nau perquè li toqués el sol en aquella part, s'escalfés, i ara sí que sembla que el problema està resolt. Fixa-t'hi al lavabo.
Sempre hi havia hagut lavabos en aquestes missions, en aquestes naus, tenint en compte que només havien viatjat homes fins ara?
No. Òbviament, l'estació espacial té lavabos, però no, les missions Apollo no en tenien, perquè l'espai era encara molt més confinat que el que porten ells. Era una capsa de sabates. De manera que el que feien, i el que s'ha fet avui quan ha fallat el lavabo, són unes bosses que els astronautes es poden connectar, diríem, es poden acoblar, i aquestes bosses s'utilitzen per treure l'orina i altres coses majors.
Clar, clar. Doncs bé, problema resolt. Algun altre problema més que hagin tingut?
Un altre d'aquests estúpids, però que es converteixen com a virals a les xarxes, a l'ordinador, el Microsoft Outlook, que és el correu electrònic del comandant, va deixar de funcionar. Això no és cap problema important, perquè aquest correu electrònic, òbviament, no s'utilitza per la missió. És un correu electrònic personal que s'utilitza per les seves comunicacions amb la família, amb els amics i altres coses, però va haver de trucar al centre de control de Houston i demanar per l'informàtic de torn, típic, no?, perquè li arreglés en remot, i aquest informàtic es va connectar en remot a l'ordinador de Wiseman, que és el comandant, per arreglar-li el problema. Mm. Igual com aquí.
El que passa és que el resum és que estan en tot de cine. De fet, l'enlairament ja va ser tot un èxit, i això que havíem especulat que era molt probable que s'endarrerís algun dia, no?, perquè de tots els protocols sempre acaba passant alguna cosa. Però bé, se'n van poder sortir.
Sí, de fet, això ja ho demostra el que estem comentant ara, Roger, que les notícies siguin a l'outlook del comandant i al lavabo. Clar. Amb la Cristina Koch. I això ja és la demostració que tot funciona perfecte.
Mm-hmm. Per tant, enlairament que va ser tot un èxit també una cançó que explica algunes de les coses que passen dins d'aquesta nau. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb les novetats de l'Artemis 2 a la Terra esplana, a la nau de camí a la Lluna. Els astronautes s'estan despertant d'aquesta manera. Bé, ara estan dormint, però quan es despertin ho faran amb aquesta cançó, Joan Anton.
Són diferents cançons. De fet, tenen una playlist, però que és una playlist secreta. Ells no coneixen, ho ha fet la NASA, i ningú més no coneix. Vull dir, es divulga el mateix dia en què passen... La cançó és una tradició de la NASA dels anys 60 i durant l'època dels transbordadors espacials es va continuar amb aquesta tradició. Són cançons que saben que els agraden o que ells mateixos van triar o que les famílies han triat o que simplement els controladors de Houston han triat. I mira, divendres va sonar el Green Light de John Legend. Ahir dissabte el Pink Pony Club de Chapel Row. I diumenge, ara dormen. Per tant, quan es despertin, que serà cap al migdia nostre, entre les 2 i les 3 de la tarda, no sabem quina cançó sonarà, però bueno, ho sabrem de seguida. Clar, el que dèiem abans, tenen un horari absolutament... Pensa que allà els està tocant el sol constantment. Són a l'espai i, per tant, tenen llum constant. I s'han de regir per un horari, bueno, un horari de rellotge que s'ha decidit que seria el de Houston. Això són 7 hores menys que nosaltres. De manera que ara estan dormint i la seva rutina és que quan es desperten, això passarà doncs cap a això entre 2 i 3 nostres de la tarda, és quan els hi posen la música, que és música sorpresa, esmorzen, fan la higiene personal, miren el resum de tasques que han de fer, i després ve la jornada de treball, que és pràcticament tot el dia, que fan proves mèdiques, fan molt d'exercici. Roger, és molt important a l'espai fer exercici perquè hi ha pèrdua de massa òssia i muscular, i fan manteniment de la nau, és a dir, neteja de la nau, i fotografies, en fi, fan moltes coses. Després ve el vespre, que això és per la nostra hora de Catalunya, entre les 2 de la matinada i les 5 de la matinada, hora nostra. Allà sopen, tots en conjunt, parlen amb les famílies, tenen temps per connectar-se, videoconferències amb les famílies, i preparen la nau per dormir. I llavors ve la nit, que es posen uns antifassos, perquè, clar, com et dic, el sol... I també hi ha unes persianes a les comportes, a les finestres, perquè els hi toca la llum, i és el que estan fent ara, dormir.
Doncs que descansin tranquils, Joan Anton, amb aquesta missió Camí de la Lluna, Camí de la Cara Oculta de la Lluna. Demà al vespre serà aquest moment també àlgid d'aquesta missió. És molt interessant també els moments previs a aquest enlairament, Joan Anton, com els van aïllar, no? Sí. Aquesta quarantena que van haver de passar. Com van ser les hores prèvies a l'enlairament, tenint en compte que hi ha tot un protocol marcadíssim?
Clar, no es pot permetre que es contagin d'una malaltia que pogués esdevenir a l'espai. Clar, imagina't, a 400.000 quilòmetres de la Terra, una malaltia important que aquí se solucionaria fàcilment en un hospital, allà podria significar un risc de mort, no? Llavors, el que fan és una quarantena, els astronautes, dies abans d'enlairar-se, però no és una quarantena d'aquelles que els tanquen totalment incomunicat, sinó que és més soft, és més suau, i és en plan com a bombolla. Els seus familiars directes, és a dir, els seus cònjuges, les seves parelles i els seus fills, també passen aquest confinament, que és de bombolla familiar, en què redueixen les interaccions socials...
És a dir, ni els astronautes, ni els familiars dels astronautes, parelles i fills, poden tenir contactes amb altra gent.
Correcte.
Els 40 dies abans.
Els astronautes no en tenen, i a les famílies s'hi redueixen molt, redueixen molt els contactes. I la nit abans de l'enlairament, també tradició, hi ha un lloc a prop del Centre Especial Kennedy que es diu el Beach House, la casa de la platja, on van a passar la nit, el dia abans de l'enlairament, la nit abans, i allà la passen amb les famílies. Per tant, és el que deia, és una bombolla, no és que els tinguin tancats, saps? Però sí que redueixen molt l'interacció social.
I després d'aquesta nit, fins que no hi ha l'enlairament, quin és el protocol?
Llavors el que fan és dormen, quan es desperten al matí esmorzen, passen l'última revisió mèdica, que és superimportant. És rutinària, però clar, és molt important aquesta, perquè si algú d'ells, per exemple, tingués febre o algun símptoma que indiqués que té alguna cosa, allà haurien de reaccionar. Després fan una operació que és molt llarga i molt interessant i que la vam seguir en directe, que és la de què els hi posen els vestits especials. Això es fa metòdicament, molt a poc a poc, molt a poc a poc. És molt divertit veure-ho. I ja et dic, és superimportant, comproven tot. Després surten de l'edifici ja vestits, surten de l'edifici on els hi han fet aquestes proves i els hi han posat els vestits. En aquell moment tornen a acostar-se a les seves famílies, però ja hi ha una cinta que els impedeix contacte de tocar. Aquí ja no es toquen, però sí que se saluden, s'envien petons, etc. I després pugen en uns vehicles elèctrics, que són els que els van dur cap a la plataforma d'enlairament. Allà pugen a dalt a la torre, i això és un coet de 98 metres, això és com un edifici de 30 pisos. Pugen a dalt de tot, en un ascensor, allà els esperen els enginyers de la Sala Blanca, que es diu, la Sala Blanca és perquè els enginyers van vestits de blanc, i és com la rampa que du directament a la porta de la càpsula Orió. Obren la càpsula, els posen a dins, tanquen, això que estic dient així són hores, tanquen les dues portes, abandonen els enginyers la Sala Blanca, i, perquè, clar, és a punt de llançar-se el coet, mentre el coet s'està omplint de combustible. En fi, és una rutina molt, molt pensada, supermetòdica, però molt interessant.
Per què són de color taronja els vestits d'astronauta, Joan Anton?
Això és interessant, perquè es busca un color cridaner. Si hi hagués alguna dificultat, alguna emergència, hauria de ser fàcil localitzar un astronauta. Això sobretot, per exemple, pel retorn. Quan retornin, cauran a l'oceà Pacífic, la nau ha de quedar en vertical. Això les naus porten un sistema perquè si caiguessin malament, imagina't que caiguessin enfonsades cap avall, hi ha un mecanisme que les torna a girar i les torna a deixar cap amunt, perquè quan arribin els bussejadors han d'obrir l'escotilla i els han de treure. Però si hi hagués algun problema, hauria de ser fàcil localitzar-los, i la millor manera de localitzar-los és que tinguin una cosa molt cridanera.
Joan Anton, tenint en compte que som davant també d'una operació política amb aquesta missió, tu creus que aquests propers dies veurem alguna comunicació entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i aquests quatre astronautes, tenint en compte que és possible comunicar-se per tota aquesta tecnologia que has anat explicant?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que el Trump, sabent com és, no deixarà passar una ocasió com aquesta.
Perquè fins ara no s'ha produït aquest moment.
No, no, jo crec que perquè deu estar esperant el moment. Deu estar esperant el moment, com van fer altres presidents, no? Com va fer Nixon en el seu moment. Jo crec que està esperant, i a més, això el pot servir en un moment geopolític molt complicat, clar, clar, aquí a la Terra, doncs això el pot servir també per desviar una mica l'atenció. Però, mira, l'última notícia, Roger, que és fresquíssima. Sembla que Trump està disposat per l'any vinent a tornar a proposar una reducció dràstica del pressupost de la NASA. Si fixa't en contrasentit, no?
Sí, sí.
Aprofitarà això per rentar la cara, segur que farà aquesta comunicació, vaja, crec, i després es proposarà una reducció tremenda de pressupost de la NASA, com la que va proposar l'any passat, que, per cert, el Congrés li va tombar. I és possible que el Congrés l'any vinent li torni a tombar aquesta mania que té de... I això ho fa simplement perquè vol traspassar diners de la NASA cap a les empreses privades. No sé, això és com disparar-se un tret al peu, ho hem comentat molts cops, perquè la Xina això s'ho està mirant, i crec que la Xina està rient força.
Joan Anton Català, una abraçada ben forta, pendent d'Artemis, pendent de la Lluna.
Igualment, cuida't,
fins aviat.